Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informen a Closa. El PSC s'asseurà a negociar els pressupostos amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, demà o divendres. La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alicia Romero, espera que Giró sigui conseller fins que acabi la legislatura i que, per tant, que Junts per Catalunya no surti del govern. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Romero apunta que seria una mala notícia que Junts per Catalunya sortís del govern enmig de les negociacions per als pressupostos. Ho ha dit en una entrevista al Matí a Ràdio Estel.
I el tractaré com a conseller d'Economia, i espero que ho sigui un temps, perquè si alguna cosa necessita avui Catalunya és estabilitat, i necessita un govern que governi. Per tant, crec que no són bones notícies els trencaments, les crisis i la inestabilitat, no? Per tant, avui tenim aquest conseller i nosaltres, doncs, fins que no sigui el contrari, seguirem negociant amb ell, és obvi.
Romero també entén que quan s'asseguin a negociar amb Giró serà en nom de tot el govern, encara que el president de la Generalitat no els contempli com a socis preferents. Davant d'això, avisa Aragonès que no els mereixin i que clarifiqui si la negociació va de debò o no.
Gràcies, Judit. Oriol Junqueras avisa que la independència no és qüestió ni de temps ni de terminis, sinó d'acumulació de forces. El president d'Esquerra ho ha dit des de Madrid l'endemà que l'ANC exigís al govern a declarar la independència de Catalunya durant el segon semestre del 2023.
Si esta fuerza democrática que somos capaces de acumular y que somos capaces de explicar fuese mucho mayor, la independencia estaría mucho más cerca.
D'altra banda, Junqueras ha demanat a la resta de partits independentistes que no tinguin por de confrontar idees a la taula de diàleg. Encara a Madrid, el govern espanyol ha tornat a defensar les infiltracions de policies nacionals en organitzacions independentistes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho ha justificat assegurant que la feina de les forces policials és prevenir fets delictius. Ho ha dit durant la sessió de control al Congrés dels Diputats en resposta a una pregunta d'Esquerra que ha titllat les infiltracions de persecució.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no persiguen ideologías. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que garantizar un entorno de seguridad impidiendo y previniendo la comisión de hechos delictivos, como evidentemente afectar a las infraestructuras críticas, causar daños a los bienes personales y bienes materiales, y en eso realmente es en lo que están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
D'altra banda, en aquesta mateixa sessió, el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat les mesures anticrisi que el govern ha posat en marxa i ja ha avançat que es mantindran mentre duri la recessió. A més, en resposta a una pregunta de la portaveu del Partit Popular, ha recriminat als populars que votessin en contra de tramitar els impostos a les energètiques i la banca. Més notícies. Aquest estiu a Barcelona s'han registrat un 71% més de detinguts per violència sexual que el 2019. S'ha passat de 45 a 77, la majoria d'ells per abusos sexuals. Les denúncies per delictes sexuals han pujat més d'un 25% al juliol i l'agost i pel que fa a la delinqüència han baixat els furts i els robatoris violents al carrer respecte a l'últim estiu d'abans de la pandèmia. I encara un apunt més. La justícia europea veu en bons ulls la multa multimilionària a Google per abús de posició dominant cap a Android. El 2018, la Comissió Europea assegurava que Google exigia als fabricants de dispositius Android a instal·lar el seu motor de cerca i el seu navegador Chrome a canvi de les credencials de Google Play Store. A més, les seves recerques apuntaven que la companyia també pagava a les marques tecnològiques perquè no instal·lessin cap cercador alternatiu a Google Search. Tot i així, el Tribunal de la Unió Europea ha rebaixat la multa, 200 milions d'euros menys, i ara Google haurà de pagar un total de 4.125 milions. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El Barça tanca la segona jornada de Champions com a segon classificat del grup C, tot i perdre 2-0 aquest dimarts contra el Bayern de Munic, que és líder de grup amb 6 punts. Els blaugranes ja són a Barcelona per pensar en el següent partit, que serà la Lliga aquest dissabte contra l'Elx. Aquesta nit, però, continua la competició europea amb els partits del Real Madrid i el Sevilla. Els blancs, amb bona ratxa, reben la visita del Leipzig, que hi arriba amb un nou entrenador a la banqueta. El Sevilla, per la seva part, juga a Dinamarca contra el Copenhague. Els andalusos necessiten guanyar si no volen veure perillar la seva classificació per als vuitens de final, tenint en compte que els altres dos equips del seu grup són el Manchester City i el Borussia Dortmund. Els dos partits es jugaran a les 9 de la nit en directe per Movistar Liga de Campeones. I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè el jove espanyol Juan Ayuso renuncia a participar al Mundial en ruta que es disputarà el proper 25 de setembre a Austràlia, a causa del cansament físic i mental que pateix després de disputar la Volta a Espanya, on va acabar tercer classificat. El seu substitut serà Ivan García Cortina, de l'equip Movistar. Ayuso, de 19 anys, havia estat convocat pel seleccionador Pasqual Montparler per liderar l'equip espanyol amb el seu company d'equip, Marc Soler.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vostè està boig amb nosaltres, eh? És el... Quants dies portem? Pocs dies i ja, pobre, ens els
aplaudim. No pot més, no? Necessita vacances.
Va, aneu de vacances, no, José? Ja ens vols enviar de vacances. Sigui com sigui, estem aquí, eh? Tornem a estar aquí a la taula de redacció, després de posar-nos al dia amb les notícies amb l'Anna Closa i en Xavi Toscano. Moment ara, per cert, de fer un cop d'ull al territori, perquè sembla, Harke, que hi ha hagut moviments, que a més diria que toquen de ben a prop.
Doncs sí, mira, la notícia és que Sabadell ha guanyat territori a la cocapital vallesana, Terrassa. Dues ciutats que no només comparteixen una històrica i més que cívica, val a dir, rivalitat, sinó també gairebé 10 quilòmetres de frontera. Els fets han tingut lloc durant l'elaboració del mapa municipal de Catalunya, s'han revisat els límits de les dues ciutats, i atenció, perquè Sabadell ha guanyat 1,6 hectàrees a Terrassa.
Ui!
Sí, que vindrien a ser com dos camps de futbol, perquè ens en fem una idea.
S'espera contraofensiva?
Ara ho preguntarem. Mira, de fet, una feina, la de traçar aquests límits de termes, que du a terme, mai més ben dit, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i el Francesc Masdeu n'és el responsable. Francesc, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, la primera pregunta que ens sorgeix és com es tracen aquests límits entre municipis i en base a què? Algun accident geogràfic, per història? Com funciona això?
Bé, els límits municipals actuals no són nous, també, estan ja definits des de fa molt de temps, i no, la base sobre la que es tracen aquests límits no és que se'ls inventin els ajuntaments ni nosaltres, sinó que venen ja d'uns límits que estan consolidats històricament. El que estem fent ara amb un projecte que és, com bé has dit, és el mapa municipal, és actualitzar aquests límits, d'acord? ¿Vale? En funció de la realitat actual i la gestió del territori actual. Si és bé que la notícia impacta una mica, no?, això de donar superfícies al municipi veí, però al final aquí la finalitat no és si donem o es perd o es guanya superfície, sinó que la notícia hauria de ser que hi ha hagut un acord entre els dos consistoris per obtenir aquesta línia que els permetrà gestionar molt millor el seu territori i donar un servei al ciutadà, que és el que és més important, no?
Per tant, consens entre els ajuntaments de Sabadell i Terrassa. Per cert, hi ha hagut altres casos de municipis doncs, també que hagin ampliat el seu territori?
Com us dic, amb la revisió que estem fent constant, de fet, estem fent la revisió dels límits en col·laboració amb la Direcció General d'Administració Local, la Presidència, i en col·laboració amb tots els municipis de Catalunya. No ho estem fent per tot el territori. I sí, evidentment, amb aquesta revisió que estem fent, que és una adaptació per donar més precisió a la delimitació dels municipis, pensem que avui en dia tenim noves tecnologies, tenim més programari, posicionament per satèl·lit, que ens permeten definir una línia amb precisions bastant bones, de centimètriques fins i tot, en els punts més rellevants de cada una de les línies, que són les fites dels termes municipals, doncs sí, evidentment, a aquesta revisió hi ha canvis de superfície entre els municipis, però al final nosaltres pensem que el rellevant no és el canvi de la superfície, és molt més visible, no? Que, ostres, hem perdut o hem guanyat superfície, sinó al final l'important és arribar a aquesta consens, no?, entre els dos consistoris, que els permet doncs gestionar millor el seu terreny.
Per tant, es podria dir que el consistori de Jordi Ballart, l'alcalde de Terrassa, ha acceptat aquesta pèrdua, entre cometes, amb esportivitat, no, Francesc?
El que ha acceptat és un consens entre els dos municipis per tenir una línia que els convé, no?, els dos. De fet, Sabadell també ha perdut part de terreny, però clar, no és no es parla, només es parla de que ha guanyat més que l'altre.
Ah, clar, veus, clar, clar,
dèiem, aquesta rivalitat entre Sabadell i Terrassa.
Com els periodistes.
Francesc Masdeu, responsable de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Clar, ben curiós, perquè teníem curiositat per saber com es marquen aquests límits. Tu com ho portes?
Jo em quedo més tranquil·la sabent que Sabadell ha perdut territori per una altra banda.
T'ha agradat, això.
No, seria el titular.
Marta, a veure...
A veure,
seguim regalant il·lusió al matí a Ràdio Estel.
Home, i seguim jugant, no? Vull que parlem de videojocs. Aquest és un joc més tradicional, però que també computa com a joc.
És digital.
Voleu saber la categoria d'avui? La categoria economia, que és una cosa que sempre ens toca de prop. Alguns la gestionem millor, d'altres pitjor. Avui hem sabut, s'ha confirmat, que el preu dels aliments ha pujat un 13,8% en un any. I per això us preguntem què us agrada molt, però no us podeu permetre... sobretot ara.
Però en general...
En general, va. No cal només aliments.
O permetre tant com voldríem.
Exactament. A veure. Recordeu, que us ho preguntem via Twitter, al matí a Estel. També ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa, al 663-9930-62, o també per correu electrònic al matí, @radioestel.cat. No sé si algú de la taula té alguna... Olga, l'Olga. Sí. L'Olga sempre té alguna cosa a dir.
Jo crec que coincidim.
Sí. Viatjar.
Viatjar. Home. Però em sembla que aquest estiu les dues heu viatjat bastant.
Clar, però pensa que l'estiu, amb sort, són 5 setmanes.
Menys del que voldríem. Jo
altes o baixes emissions?
Baixes.
Bona pregunta. Bona pregunta.
Sempre de baixes.
No, hi ha hagut de tot.
Sí.
Sí, he viatjat en diversos tipus de transport. Però sí que és veritat que sempre s'agradaria fer altres, no? Altres horitzons.
També voldríem tenir més temps lliure, perquè així podríem potser transportar-nos amb unes emissions més baixes. A vegades el temps també no juga a favor.
Escolta, i ara estava pensant, però diria que Tailàndia, que és on ha rodat la nova pel·li Albert Serra, si no m'equivoco.
Sí.
El vol...
Diria que sí. Va dir...
1.400, crec que va dir, O sigui,
sí,
una...
Sí, sí. Clar, dius... No sé si era Tailàndia...
Era Tailàndia... És que ara no me'n recordo ben bé. Ah, busquem. Bé, sigui com sigui, Marta.
Sí,
mira, és la
pregunta del dia. Si us passa com a mi, m'agradaria permetre'm una banyera. Com? Una banyera. És el meu somni.
No tens banyera a casa o no et pots permetre?
És que literalment no m'hi cap. És a dir, si tiressin totes les parets del meu pis, que en són dues, no hi cabria tampoc una banyera. No et pots imaginar la mida del meu... del servei de casa.
La terrassa, diu el José. Te la pots posar.
Perill. Compte amb posar piscines...
Sí, sí, ojo.
Perquè pot caure la terrassa al menjador del veí de baix.
Planta baixa. Pensa que per no gastar tanta aigua...
Sí?
Ja va bé, no tenia.
Però m'hi posaria dos ditets d'aigua. Només per...
La il·lusió.
Ara.
Tu et fa gràcia tenir-ne una.
És que m'estic banyant. I no et cobreix ni l'ungla petita.
Però
has dit tenir, no fer... O sigui, no fer una banyera.
Tenir-la.
Però escolta, i una de plàstic. Ara és que et volem aquí com ajudar, Marta.
La petita. És que no m'hi cap. O sigui, segueix... El problema segueix sent...
A terrassa.
I a la paret.
No puc permetre perquè el meu pis té unes dimensions molt, molt reduïdes.
Ostres, quin greu.
Podria tenir inflada, desinflada.
Ara.
Sí, una banyera...
Inflada.
D'aire, però desinflada.
Veus?
Jo sí que m'ho podria permetre, la tindria al costat de la tauleta de nit. Compartiu-nos també. Des de casa.
És necessària.
Compartiu-nos, va, què us agradaria molt tenir o menjar, però no us podeu permetre, a les vies habituals del programa. I en joc, Mercè, una cistella Capravo fantàstica, plena de productes de proximitat.
A veure, ara que dius de joc, videojoc que us hagi marcat la vida, el teniu o no?
El Tetris.
Tetris.
El Mario.
Mario. Cap. José, pensa. Cap.
No volies aquesta resposta, o sí?
No, també, em serveix. Olga, ens serveix. FIFA, diu. Mira, el Jorge. El José va ben encaminat, perquè em sembla que la tendència va cap allà, eh?
Un Esports. Donkey Kong.
Sabeu què m'agradava molt? La SERP. Us en recordeu?
Jugar-hi mai.
Els mòbils, va ser el primer joc. Allà es va obrir un meló,
Els Ninja Fruits... Compte?
Sí.
Ui, això m'ho vaig haver de treure. Hem començat amb cap i mira.
Mira, heu tret tantes coses...
I tu vas haver de treure.
Heu tret tantes coses perquè justament parlaves de mòbil. Que on jugueu amb els videojocs? El mòbil, l'ordinador... Clar, són preguntes...
I al mòbil no hi jugo gens, no? El paraulògic computa?
també és un joc, eh? No? Sí, podria computar. Bé, sigui com sigui, després de la pausa publicitària, avui hem fixat aquesta mirada a l'altre punt de vista de com Barcelona s'ha convertit en la seu d'Europa del Sud del sector dels videojocs. És al·lucinant. Carai. I cada dia la tendència és més alta. Perquè us feu una idea, Deloitte, la consultoria, ha creat un departament per temes que es tractin al voltant del gaming. Perquè, o sigui, aquesta tendència va tan a l'alça que això no té, no té aturada. En parlarem amb dos grans experts. Els presentarem després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De mica en mica, després de les vacances, anem tornant a la normalitat de la rutina diària. També ho fem amb els consells que us donem, sempre amb l'aigua com a protagonista.
L'aigua i la vida.
Sempre és un bon moment per revisar que tota la instal·lació d'aigua continua en bon estat després de l'estiu i les vacances. Reviseu que les aixetes tanquen i obren bé sense que hi hagi fugues ni degotejos i comproveu que el comptador, amb tot tancat, no marca cap consum. Això voldrà dir que tot està en ordre. I en cas que observéssiu alguna anomalia, ja ho sabeu, poseu-vos en contacte amb algun lampista o una empresa especialitzada o bé comproveu si la vostra assegurança de ballar cobreix aquests tipus de reparacions. Recordeu que la conservació i reparació de qualsevol avaria a les instal·lacions interiors és responsabilitat de l'usuari i tenir-ho tot en condicions ajuda també a no tenir després despeses inesperades.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja. Hey, hey, hey!
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify, Google Podcast, iVoox i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, doncs ara mateix ja passen 3-4 minuts d'un quart de 12, moment ara de parlar al matí a Ràdio Estel d'una de les tendències del món de l'entreteniment que té com a capital la ciutat de Barcelona. Alguns al món del videojoc doncs ens quedi una mica lluny, la realitat és que el sector està més de moda que mai. Una indústria que, a més, perquè ens puguem fer una idea, amb molt de pes a casa nostra, a Catalunya, i concretament a la ciutat de Barcelona. A casa nostra hi ha unes 200 empreses dedicades als videojocs que facturen un total de 552 milions d'euros anuals. I si parlem de Barcelona, la ciutat concentra el 90% de l'activitat de tot Catalunya i pràcticament la meitat de negoci de tot Espanya. Clar, és per això que avui doncs, hem volgut, amb alguns dels responsables d'aquest èxit forjat a casa nostra, doncs, parlar una mica i conèixer sobretot el seu punt de vista. D'una banda tenim el Luca Carrua, ell és el codirector d'Art Games. Què tal? Com estàs, Luca?
Hola a tothom, molt bé, gràcies.
Benvingut per acompanyar-nos. Ara et preguntarem què és Art Games d'Espanya, perquè ens expliquis una mica doncs, tota la teva tasca, però és que també avui està amb nosaltres l'Aleix Pitarch. Ell és co-creador del joc One Hit Wonder, primer joc per Game Boy, íntegre en català. Mm-hmm. Aleix, com es fa això?
Com es fa? Bueno, és més fàcil del que sembla, en realitat. No, però... perquè avui en dia... O sigui, haver-lo fet a l'època hauria estat més complicat. Avui en dia les eines que hi ha ho fan tot més accessible. De fet, és programació visual, vull dir que comparat amb el que s'hauria d'haver fet a l'època, a principis dels 90, hauria, o sigui, allà sí que hauria estat una feina que no hauria pogut fer jo sol. Perquè en el cas de... he d'aclarir que sóc creador del joc més que co-creador perquè el que és la versió digital la vaig fer jo sol i ara el que hem fet, el que és la novetat i que us he portat, de fet, hem fet una edició física, que això sí que m'ha ajudat... Bueno, em van engrescar, de fet, una comunitat de fans de Nintendo. Quan van veure el joc van dir hem de fer una edició física d'aquest joc i em van engrescar a fer una tirada amb cartutxo físic, tangible, bueno, hem fet unes postaletes inclús, vull dir, que és maco, no? Tenir un joc que puguis
que sigui,
tocar, no?
Clar,
tangible, avui en dia que estem tan digital tot.
Però en què consisteix aquest visual novel en català? Perquè ens la gent vale. Perquè em sembla que és una aproximació que ens ve diguéssim, del Japó, que allà està superarrelat, sí. Però a casa nostra, Aleix...
Aquest estil de joc, les visual novel o novel·les visuals, s'acostarien, per dir-ho així fàcil i ràpid, s'acosta més a la ficció interactiva que a un joc convencional. O sigui, potser es podria comparar amb els llibres aquests de Tria la teva aventura.
Sí.
Diries això, o sigui, el text és molt important, tu com a jugador el que fas és escollir, no? Escollir una sèrie de... Bueno, et donen una sèrie de... I vas avançant a la història a través d'això. Per això és ficció interactiva. El que passa és que també, clar, al ser un videojoc, doncs, la música, els gràfics també tenen
un paper important,
un paper
no?
Important, no? I res. I,
bueno, fem una cosa, després en parlarem.
Okay.
Més sobre aquest joc, aquest One Hit Wonder. Però abans us volem preguntar els dos, perquè ens hem quedat una mica atrapats, no? Aquestes xifres que comentàvem ara mateix. Barcelona com la capital hub, diguéssim, del sector del videojoc. Clar, Luca, com Barcelona es converteix en aquesta potència mundial? Potser ara soc una mica agosarada, no? Però en aquest desenvolupament dels videojocs, com s'ha anat forjant?
A ver, Barcelona evidentemente es una potencia a nivel nacional y dentro del panorama europeo y mundial tiene un lugar muy importante. Destaca como el quinto mercado de consumo a nivel internacional y entre los primeros 10 en términos de producción. Es decir, que es realmente muy importante. Y creo que el caso de Aleix nos dice mucho sobre el estado de la industria aquí en Barcelona y en el estado español en general, porque no solo es una industria hecha de grandes jugadores, de grandes empresas que facturan todos esos millones de euros que siempre escuchamos en torno al videojuego, sino también de un ecosistema de pequeños actores que populan esa industria y que la hacen fuerte. De hecho, a Barcelona reside el 40% de empresas de videojuegos de todo el Estado español. Y de estos 40%, el casi 80% son microempresas o empresas de menos de 10 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, eso nos da una fotografía de una industria que sí es potente en términos económicos, pero hecho de pequeños actores, pequeños que necesitan crecer y necesitan un ecosistema que es lo que los actores públicos en la ciudad, en la generalidad, están ofreciendo, están impulsando. Por lo tanto, tenemos la Generalitat por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona por otro, con diferentes institutos de cultura, diferentes programas que están intentando...
Están apostando, ¿no, Luca?
Muchísimo, muchísimo. Y desde hace tiempo ya, pero sinceramente yo creo que en los últimos 5 años hubo un cambio de tendencia muy importante. Ya hubo programas de incubación de empresas de videojuegos desde el 2012. Es decir, que ya es algo que se iba se iba apostando por, ¿no? Pero en los últimos 5 años han nacido nuevos programas, se ha generado una mesa en el Parlamento de Cataluña sobre el videojoc para hablar con los actores relevantes de la industria, de acuerdo a la institución pública, para ver cómo desarrollar de forma más apropiada esa industria. Y a la vez el Ayuntamiento de Barcelona apuesta para un centro, que es el Canódromo, donde desarrollar otro tipo de videojuego. Entonces vemos una estrategia multicapa, que es lo interesante, no solo apostar a los grandes, sino también a los pequeños.
Y es que de hecho los grandes y los pequeños están interrelacionados, o sea, al crear tejido, ¿no?, y crear xarxa, diguéssim, trobes que això, que, bueno, això passa tot arreu, no?, perquè veus que tens molts petits estudis, però aquests petits estudis sovint estan en interacció amb els grans, o jo mateix, que sóc un outsider, no?, que he fet un joc jo sol pràcticament a casa, com, clar, conec, jo que sé, gent d'Ubisoft, el IO Interactive que acaben d'obrir ara fa poc, o sigui, gent del triple A, diguéssim, però que no són mons separats, sinó que ja vas comunicants en la indústria. Gent que treballa aquí pot treballar allà o inclús pot alternar, no? I això, no? Vull dir, aquestes iniciatives també crec que el que fan és crear una mica de xarxa, de que la gent es conegui entre ella, i això no veus com, jo què sé, és que clar, en un joc també hi ha tota la part de publishing, o sigui...
Clar, quins són els factors que intervenen a l'hora de desenvolupar un videojoc? Luca, que per cert, Luca és codirector d'Arc Games, que és una entitat internacional sense ànim de lucre que promou i gestiona projectes, no? Luca, de caràcter cultural relacionats amb el videojoc.
Así es, en torno al carácter artístico y cultural. Desarrollamos proyectos culturales en torno a arte, pedagogía, filosofía, política, cultura en torno al videojuego. Somos los curadores y curadoras de algunas de las exposiciones más visitadas en torno al videojuego en el país, como Homo Ludens, Videojuegos para Entender el Presente, o Control Alt Play en Etiopía, de Zaragoza, o videojuego los dos lados de la pantalla. Es decir, nosotros lo que hacemos es llevar el videojuego, no solo abordarlo como industria, como objeto industrial, sino también como objeto cultural. Y eso es lo que uno de las patas del videojuego. Tenemos los desarrolladores como Aleix, que hacen los videojuegos. Tenemos los grandes inversores, que son los que de alguna manera hacen posible muchas veces el desarrollo en términos económicos. Tenemos los publishers, que son los, es decir, los editores que se encargan de distribuir el juego y dar visibilidad al juego. Y luego tenemos una serie de agentes culturales que con el videojuego no solo lo consumen, sino hacen cosas. Y esas cosas son cosas raras, son procesos de educación en los colegios y en los museos, hacen artes, hacen todo tipo de cultura posible hoy en día en un contexto digital.
¿Y por qué creieu que ara el sector del videojoc ha posat la mirada a Barcelona? Per què estan venint a Barcelona? Quins serien els punts forts i febles de la capital? Com ho veieu? Què atrau tant a Barcelona al món del videojoc?
Home, jo crec que és una ciutat... A veure, i a més també parlo amb el que conec, perquè jo sóc del món audiovisual, de cinema i tal.
Perquè tu ets guionista, l'Eix, a banda.
Director.
I llavors, artista multidisciplinari,
Sí, bueno, sí, faig una mica de tot, perquè és el que al final...
El que toca, no?
Sí, perquè al final aixecar projectes, si no ho fas així, a vegades no, ja... Has d'escollir entre no fer-lo o fer-lo així. Que a vegades desitjaria que d'això, que es pogués fer amb una mica més de recursos, però bueno. No, però veus que molta gent destaca... Pues això, que és una ciutat amb un clima molt agradable, això compta molt, vulguis que no.
És important, no?, el factor
de
clima.
Sí, que fa sol. Molta gent que ve del nord, o sigui, clar, aquí estan encantats. Aquí estan encantats perquè perquè és una ciutat costanera, amb sol, vull dir, això està ben connectada. Després també bueno, el que tenim aquí, no?, que és una ciutat, i tot Catalunya, no?, com oberta, no sé com ho diria, o sigui, no és una bombolla, no? Està connectada amb la resta d'Europa. Llavors això també
atrau també molt, no?, sí, el sector.
Yo creo que hay como 3 elementos claves, ¿no? Como que son los que atraen interés a Barcelona y a partir del cual se construyó esta idea de Barcelona como Game Hub. Por un lado, el tejido tecnológico previo. Ya desde el 2005 Barcelona empezaba a apuntar a un tejido industrial orientada a los servicios digitales. Es decir, que ya tenemos muchas empresas, startups de carácter tecnológico. Y esto ya constituye un humus cultural empresarial que permite, favorece a esta clase de empresas tecnológicas del videojuego desarrollarse aquí. Por otro lado, el interés de actores públicos, como decía antes, Acció, ISEC, Ayuntamiento, Generalitat, hay varios actores que cada uno por su lado y en conjunto están apuntando. Y por último, y no es poco, el rol de las universidades. Barcelona hospeda muchísimos cursos universitarios de alto nivel, tanto nacional como internacional, en torno a la producción, creación y teoría de los videojuegos. Es uno de los grandes lugares donde se desarrolla teoría en torno al videojuego y donde se estudia la posibilidad cómo crear videojuegos. No había muchas universidades en España del videojuego. Barcelona es la que hospeda más. Y eso yo creo que también es un elemento, ¿no?, muy importante. Y finalmente, la mano de obra, que respecto a lugares como Helsinki o el norte d'Europa, és més barata. I això també atrae.
Clar, perquè ara ho estàvem parlant, amb el Luca i l'Aleix, però Barcelona concentra el 91% dels estudis catalans, entre els quals trobem King, perquè la gent es fa una idea, que és el desenvolupador de Candy Crush, no? També tenim el Social Point de Digital Legends o Novorama. Però és que sobretot es dediquen, que això també ens ha cridat molt l'atenció, als videojocs per mòbils.
Hi ha molta cosa per mòbil.
Que cada vegada va la tendència, no sé si esteu d'acord o no, deixem de banda l'ordinador anem cap al mòbil o...
No, a veure, ja està aquí, no? Ja fa temps que està aquí i mou molts diners i inclús les...
Bé, de fet, el Mobile World Congress, no?
Sí, clar. Però, bueno, inclús les empreses més tradicionals de jocs, com seria Ubisoft, també tenen branques de mòbil. O sigui, és com una altra... Sí, és una branca separada. Però aquí, realment, en els últims anys han obert alguns estudis importants. Potser això, perquè no estan tan... El mòbil el que té és una implantació massiva, no? Llavors tothom hi ha molts jocs que són gratis, llavors tothom ha jugat a un joc de King, vulguis que no, perquè el Candy Crush, no? Vull dir, tothom l'ha provat. Però després trobes això que aquí va obrir fa poc una sucursal de IO Interactive, que són els de Hitman, que és una empresa que fa jocs AAA de qualitat top, diguéssim. I d'això, i jo crec que és una notícia... Era noticiable, no? Era com, hòstia, obert aquí, sí, és molt fort.
Que cridava l'atenció.
I Ubisoft també acaba d'obrir una oficina. Però quiero llamar la atención de los oyentes y las oyentes, porque en realidad, en términos globales, el mercado del mobile, de videojuegos para móviles, es el sector, el subsector que más genera dinero y ganancias.
Sí.
Es decir, muchas veces cuando pensamos en el videojuego pensamos en producciones AAA, pensamos en estos blockbusters tipo Hollywood, sí, llevado al videojuego. Y no. Lo que realmente constituye la columna vertebral de la industria es el juego móvil. Este juego tipo Candy Crush, este juego móvil gratuito que juega, que es totalmente intergeneracional, jugado por una larga tipología diferente de usuarios y usuarias, es lo que constituye la mayor ganancia de la industria. Sí, sí. Hecho a punta de un modelo de negocio que se llama Free to Play, donde tú entras jugando gratis, pero de a poco vas enganchándote de alguna forma. Tiene todos unos mecanismos psicológicos diseñados para que pruebes placer en el jugar. Y ese placer a veces en el 3% de los jugadores y jugadoras mundiales se convierte en gastar dinero, claro, en microtransacciones para adquirir bonus y capacidades.
Però ara parlem una mica, si us sembla. També ara parlarem també de, a veure si ens dona temps, el tipus de, el perfil, no?, de l'usuari de videojoc, si entén d'edat, de sexe, però abans, si ens centrem en l'altre punt de vista, que és a Barcelona com a capital del sector del videojoc, volem saber una mica, perquè el Luc ens ho deia ara, que presenta una gran disparitat de dimensions i facturació entre les empreses. Però com són aquestes empreses? A quines activitats desenvolupen o els agradaria desenvolupar a Barcelona? Com són? Tu decías, Luc, són grans, petites... Per fer-nos una idea,
sí,
qui vol venir a Barcelona?
El 75% de la fotografia actual... No, o sea, los datos actuales nos dicen que el 75% son empresas inferiores a 10 empleados. Por lo tanto, no llegan a facturar 1 millón de euros al año. Es decir, que el 90% de las ganancias de esta industria se reside en manos de 10 empresas, ¿okay? Aproximadamente. Por lo tanto, hay mucha disparidad. Es cierto que hay como una gran capacidad y gana de empezar, y hay muchas empresas que vienen aquí a empezar, pero no duran más de 5 años. Y ese es el punto que estamos tratando de trabajar en el ecosistema de Barcelona. ¿Cómo hacemos que estas empresas puedan crecer y puedan ser estables?
¿Y por qué no puedan hacer Luca?
Bueno, esto ya en mi opinión personal. Creo que actualmente la industria del videojuego, a diferencia de la industria audiovisual o otro sector de la industria cultural, se desarrolla solo a partir de un modelo de negocio. No hay varios modelos de negocio. Hay uno, que es: hago un videojuego en el mercado global, la peto, me hago rico, algo me compra y vivo de eso. Y esto puede funcionar en algunos casos, pero no en todos. Por lo tanto, necesitamos diferentes modelos de negocio que se amolden a las exigencias locales y a la realidad local que estamos viviendo. Siempre dentro de un mercado internacional, pero empezar a imaginar diferentes formas de crear, distribuir y pensar el videojuego. Por ejemplo, no hay un distribuidor, un publisher público de videojuego, ni en España ni en ningún lado. Sí. Y no hay un publisher en España en general. Eso es un problema, porque si hubiese, las empresas más pequeñas podrían fortalecerse de este proceso.
Sí. Aleix, ¿tú cómo has viscut, no? Des del teu punt de vista, no? Com a creador.
La meva història, clar, és molt realment des de fora la indústria, però bueno, clar, quan fas un joc tan petit, al final, sí, el màrqueting és important, la visibilitat, però bueno, també, al meu cas, ja et dic que és complicat perquè és algo molt, molt de nínxol. Hi ha una novel·la visual és una cosa molt que té un públic molt reduït. Si és en català, perquè és només en català, doncs el seu públic es redueix més, no? I per Game Boy, doncs estem parlant de que això, no? Que passa a ser un objecte quasi de col·leccionisme, tot i que és això, que aquest joc es pot jugar gratis al navegador, vull dir, a la meva pàgina de itch.io es pot jugar el joc gratis.
Com es diu la pàgina, dius?
És itch.io és una plataforma que és per... Ui, que és per jocs.
Mira, t'ha arribat ara
un... Sí, algo m'ha arribat. És per creadors de videojocs independents.
Sí.
I és una mica com... Ho compararia amb un altre que potser no coneixeu, que és Bandcamp, que és per músics. Et pots gestionar tu mateix tot el procés. O sigui, és una mica com les pàgines que tothom coneix, com Steam, per exemple. No sé si... Steam és una pàgina... És un servei, no? Com ho definiries, Steam? És un...
Jo diria...
Una plataforma.
Diria que una tienda digital, claro. del mòbil, sí. Eso, donde descargamos las aplicaciones de todos los días, pero hecho más a medida de los usuarios y de los creadores. Los creadores pueden aportar los contenidos que quieren, claro. Sin demasiados filtros y censura, sin un control desde arriba.
Vale.
Y esto hace que muchísimo contenido, como lo de Aleix, por ejemplo, sí, puede encontrar llegar. Un lugar propio.
Clar, això és una bona eina, no?
De fet, en el meu cas, a mi m'interessava fer un joc on no hi hagués filtres a nivell creatiu, no? Poder fer el que volgués, no? Que no fos un problema fer-lo en català, etcètera, no? I fer-lo per Game Boy, una cosa molt... Llavors, clar, això sí, tens la total llibertat, però és que és com... Jo ho comparo amb escriure. O sigui, perquè al final és... o dibuixar, no? O sigui, qualsevol altra forma de creació en aquesta escala tan petita, no? Per això, lo dels estudis de videojocs igual, els de menys de 10 persones, a mi em fan pensar més en els estudis de disseny gràfic, no? Vull dir, és aquest esquema on especialitzat, però que és a escala molt petita. Quan vas a jocs de gran escala ja s'acosta més això, a l'esquema de Hollywood.
Per cert, clar, és que tot això, i sumem amb aquesta taula que les previsions de l'Institut Català de les Empreses Culturals, el CICEC, diuen que el teixit tornarà a duplicar els números que hem dit d'aquí 2 anys. Estem parlant de Barcelona, eh? Mm-hmm. O sigui que la tendència encara va més cap amunt, Luca.
Sí, sí, totalmente posible. Yo coincido bastante con esta lectura. Además, el ICEC, que uno de estos actores que está haciendo un trabajo increíble,
sí.
Además, no solo en la industria, en el tejido empresarial, sino también a nivel de consumadores y consumidores, en términos de crear campañas para concienciar sobre lo que es y no es un videojuego.
Aquí hi ha un tema, que és que, i abans tu apuntaves, no? Quin és el perfil de jugador? Uh-huh. I realment és impossible definir, perquè és com demanar-nos quin és el perfil de persona que mira sèries, o
exactament.
Mira pel·lícules, o llegeix llibres.
És complicat de trobar.
És que és tan transversal, o sigui, perquè va des d'això, des de la persona que juga al Candy Crush fins a gent, no, que juga només a jocs de rol japonesos, o sigui,
clar, el videojoc al final és un mitjà, no? I té infinites branques de nivell d'estils i de públics i de targets i de... Sí. O sigui...
I si és cert que hasta hace unos años era un medio muy juvenil o muy orientado, sí, a franjas de edades muy juvenil...
I más de nois que de noies.
Más, sí, de hombres que de mujeres. Mm. Hoy en día no es así para nada. De hecho, gracias a estos canales de distribución, a experiencia como lo de la Leche, que a nivel global son muchas y extensas, tenemos una generación muy amplia de personas que van de los 0 a los 100 años que juegan videojuegos. Hoy en día hay videojuegos para todos y todas.
Mm. Aparte, es que es creació artística al final, no?
Si us anava a dir, el videojoc és un art.
Sí, no, sens dubte. I és molt, es fa molt més evident a escala petita, però qualsevol joc, també triple A, també és una obra d'art en la seva manera, igual que una pel·lícula de Hollywood. Jo crec que al final, com sempre, l'art està en l'ull del que mira, no? The eye of the beholder, no? Decideix si és art o no, com a espectador. Però jo crec que tot és creació artística. De fet, és un art que engloba moltes altres. No?
Mm. Potser no, també...
Como doctor en arte, me gustaría aportar una lectura. Yo coincido.
Que tú eres doctor en arte, David. Sí. Claro, Luca.
Es bastante mi campo de investigación. Creo que, evidentemente, sí puede ser arte. Entiendo muchas veces mucho por qué cierta persona todavía... le cuesta entenderlo como arte, arte tradicional, esa arte que normalmente, sí, ¿no? La arte con la A mayúscula, lo que encontramos en los museos, en las instituciones.
Es que hay una concepción.
Para mí hay un punto importante que es, en el momento en que el mayor museo de arte contemporáneo, que es el MoMA, introduce una colección, en su colección permanente 28 videojuegos y los usa para realizar además exposiciones y muestras de videojuegos, pero repito, lo detiene en su colección permanente, esto ya convierte el videojuego en arte, porque la misma institución del arte está validando este contenido. A partir de ahí tenemos múltiples lecturas, sí, en torno a esta relación difícil entre arte y videojuego. Aquí en España tenemos mucha exposición de arte y videojuego. La última acaba de ocurrir en el Palau Robert, promovida por la Generalitat, en torno al videojuego catalán, por ejemplo.
De hecho, el tema és on traces la línia entre art i no art. Potser ens posaríem més d'acord, més tots, ràpidament, en dir que és cultura, el videojoc. O sigui, és una forma de cultura, no? O sigui, dir que és cultura i arte... O sigui, inclús això, el Call of Duty, la cosa més genèrica i poc creativa que vulguis, és cultura, també. És cultura, és un producte de la nostra societat, és un mirall, d'alguna manera, de la nostra societat. Llavors, jo crec que, no ho sé, el problema és que hi ha molta preconcepció de l'art encara, una visió molt, molt, inclús, diria, no segle XX, sinó segle XIX, de l'art com una cosa immutable, un objecte que no canvia, no? Una pintura que no canvia en segles, o una escultura, i en canvi... Clar, les coses més intangibles o inassibles, no? com un videojoc o com el cine, també, a vegades costa entendre-les com art, però jo crec que...
Per això, sí. Mira, tu mateix estem presentant aquest One Hit Wonder per Game Boy, mm-hmm, no? Que molta gent dirà, ostres, la Game Boy, però sí, la gent encara juga a la Game Boy.
Bueno, molt poca, i de fet sí que és veritat que ja... potser per contrast amb aquest món on tot és streaming i digital, pues, la gent troba a faltar lo tangible, no? Abans parlàvem amb ell fora d'antena del tema de la música, també, no? De com quan es va quan va haver-hi el salt aquest post-Napster de la digitalització, de cop el vinil va agafar empenta,
no?
Sí. Potser com a contrast, no? perquè al final ens agrada tocar les coses, no? Llavors el joc aquest també li passa això una mica, que és l'objecte en si també és important, no? De fet, bueno...
Estan sortint moltes qüestions.
Sí, molt gran,
des de, sí. No, des d'aquest altre punt de vista que us hem plantejat avui, com a Barcelona s'està convertint en el hub del sector del videojoc, però clar, parles de videojocs, ostres, igual us hem de traslladar, que vingueu un altre dia, no? Perquè, clar, també la gent estarà pensant, ostres, i què fem amb les addiccions, no? Que moltes vegades estan relacionades, no? amb el món dels videojocs, que ha provocat... Com ho veieu vosaltres? Òbviament, són bons, bueno, dolents...
Bueno, mira, això és el debat
eterno. Un altre debat per tancar, sí. Sé que és complicat, no, Luca, però...
Des de la indústria hay un en general, lo que son los representantes de la industria, como puede ser AEVI o DEVE, estas grandes asociaciones que reúnen los creadores y productores, se rechaza el término adicción o ludopatía asociado al videojuego. Y con cierta razón, también la academia le da cierto grado de razón. Ahora bien, hay una gran componente dentro de la misma industria española y de Barcelona. Nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación en torno a estas adicciones, los patrones oscuros de diseño, que son los que pueden amplificar este tipo, digamos, de adicción, entre comillas. Mucha gente del tejido productivo de Barcelona está de acuerdo en no incluir estos patrones, estas formas de diseñar los videojuegos, que son los que luego generan como que tú quieras jugar más, más y más, y que poco tienen que ver con el juego en sí y más con la retención de la atención. Entonces, hay una industria que es muy consciente de este tema y hay un Estado, hay una propuesta de ley ministerial, el Ministerio de Consumo, que está atacando algunos de estos aspectos con la ley de regulamentación del juego, que regulamentará el acceso a las cajas botín. Entonces, hay un tejido que está entendiendo el problema.
Yo creo que la responsabilidad también ha de ser dels propis usuaris, però i també ha d'haver-hi alguna cosa més, potser, sí, aprendre, no? Potser els col·legis ens haurien d'ensenyar, però és que pot ser addicte a això, pot ser addicte a les sèries, també. El tema és que crec que a nivell de disseny de videojoc, a vegades costa traçar la línia entre el que és l'engagement, no? O sigui, el que et pugui mantenir atent i interessat al joc, i el que és ja una cosa més d'addicció. Però, no sé, vull dir, clar, el Tetris era addictiu. Jo recordo que quan va sortir pel...
Yo creo que el discrimen aquí es hablar de algunas técnicas de diseño que ya están codificadas y que se emplean cada vez más, que sí sabemos que apuntan a retener la atención y poco tienen que ver con los juegos. Por ejemplo, eso de la caja botín, que son como albos de cromo, donde que tú compras un contenido sin saber lo que realmente
estás comprando. Bueno, esto se ha regulado, ¿no? En Europa
se está empezando a regular. Sí. O yo qué sé, abrir una aplicación, lo típico, te llega una notificación, llevas 3 días sin conectarte, si te conectas hoy te doy 50 gemas, ¿no? Esos son mecanismos que poco tienen que ver con el juego, y todo tienen que ver con una retención de la atención, que lo que produce puede ser en algunos casos adicción.
Això, tal com ho diu, s'està estudiant des fa anys, i de fet la Unió Europea és això, les loot boxes les estava prohibint.
No? Hay Holanda y Bélgica que l'han prohibida, i Espanya està en un procés de ley que final de any debería avançar.
Veniu un altre dia, perquè hem de parlar, no? Trobo que és molt interessant posar damunt la taula, no? I que s'obri aquest debat. Avui n'hem parlat amb el Luca Carruba, que és codirector de Dark Games, i també amb l'Aleix Pitar, que ens ha fet molta il·lusió, l'Aleix, que hagis vingut també el Luca, però l'Aleix com a creador, del joc One Hit Wonder, primer joc per Game Boy íntegre català, que això també és important. Enhorabona.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, nois.
Moltes gràcies.
Vinga, i clar, no els hem preguntat si hi havia algun joc, algun videojoc que els hagi marcat la vida, tant al Luca com a l'Aleix. No sé si, ràpidament, teniu algun joc vosaltres?
Uf, a veure, és que tants...
Què?
Segurament Prince of Persia o Another World...
Zelda i Mario.
Zelda, mira. Oh. Sabia que el Luca diria Zelda, sí. Doncs vinga, nosaltres seguim avançant i ara els hi preguntarem, perquè volem parlar una estoneta dels animals de companyia aquí al matí a Ràdio Hostel, que també són protagonistes de molts videojocs, no? En tot cas, tots hem tornat ja a la rutina del dia a dia, però clar, i els animals de companyia, què fan quan estan sols a casa? Com estan portant això de la tornada? Preguntarem d'aquí res a Javier Pérez Veneroso, que és veterinari en cap de DACS Veterinària, que estan a Barcelona. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte, d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí... A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, que anem fent camí cap a les 12. La veritat és que ja m'ha arribat gairebé, com dèiem, a l'Equador de setembre. I, Olga, de mica en mica, doncs, encaixem, no?, aquestes noves rutines i aquest tornar a la feina.
Mica en mica, eh?
Tornar a l'escola, tots els tornars que hi puguin existir. Però, clar, hi ha membres de la família que quan sortim per la porta... Déu es quedarà a casa, tots sols. I clar, avui doncs volem dedicar res, uns minuts a parlar dels animals de companyia, no?
Sí, perquè entenem que en funció del tipus d'animal que sigui no ho deu viure de la mateixa manera. Hi ha alguns que fan la seva i uns altres potser estan esperant allà a la porta que arribem.
Mira, fem una cosa. Truquem a la porta d'Ax Veterinària, Dogs and Cat Friends. Parlem amb el veterinari en cap, que és el Javier Pérez Veneroso, especialista en medicina física i rehabilitació animal. Javier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, primer dubte que tenim, eh? Com els diem, els gats, gossos, conills, ocells, tortugues, mascotes o animals de companyia?
Bueno...
A terra debat, eh?
Està més... És més correcte dir animals de companyia.
Vinga, doncs això ho tenim, Olga, eh?
Sí,
de moment.
Ara ja.
Vinga, animals de companyia. Per tant, Javier, a més de gats i gossos, quins són els animals més habituals que tracteu vosaltres?
Bueno, normalment s'han fet com aquí a Barcelona i a qualsevol ciutat s'han fet com dues distincions, no? És una, per un costat són els gats i els gossos, com heu dit, i per la resta són el que anomenem la resta d'animals, animals de companyia, no? Que són fures, rèptils, cobaies, és a dir, rosegadors, ocells, tots aquests també estan en un gran grup, vale? que ja n'hi ha companys especialistes amb aquests animals, i solament es dediquen amb ells.
Uh-huh. Clar, estem parlant amb l'Olga. Clar, els humans ens està gustant, eh?, això d'anar incorporant els nous hàbits, despertadors, els horaris més marcats. Javier, però com ho porten els animals de companyia?
Clar, els animals, gossos i gats, sobretot els gossos, de vegades no ho porten gaire bé. A més, penseu que venim d'aquesta època tan maca que hem tingut de la pandèmia, confinaments, i pensa que tot això ha canviat el seu ritme normal, i per tant estem trobant, moltes vegades podem trobar amb problemes d'ansietats per separació o diferents tipus de comportaments no normals amb aquests animals.
I quins són aquests comportaments? Com podem detectar?
Mira, amb els gossos és bastant evident, perquè normalment el que es produeixen són més vocalitzacions, és a dir, els gossos quan es queden sols pues borden, udolen més. Després també poden destrossar, trencar coses de dins de casa. I amb el tema dels gats, els gats són més sutils i de vegades el que veu són conductes de hiperacicalamiento, és a dir, es llepen molt més del normal i això provoca que n'hi hagi caiguda de pèl d'algunes zones. I fins i tot n'hi ha algun que fa les seves necessitats fora de la... de la seva sorreta, del seu puesto per fer-ho. I llavors fan com a protesta. Fan les defecacions o els pipis fora.
Per tant, val, si veiem que estan fent aquest tipus d'edificació, és que alguna cosa passa, eh?
Sí. Sí, però això és el més freqüent.
Mira, clar, no ens volem centrar a parlar de gossos, de gats, perquè, clar, també ens agradaria també preguntar-te, perquè hi ha modes, no?, també amb això, de dir, va, parlem de gats, de gossos, però és que també hi ha conills, ocells, no? Sí. Com va això de les modes? Com ho viviu vosaltres, això, Javier?
Clar, al final sí que és veritat que fa uns anys això era més evident, vale? La sensació que tenim almenys des del centre és que tot això s'ha regulat una miqueta més. Vale, ja no, almenys nosaltres no veiem aquests pics tan exagerats amb aquestes modes de tenir rèptils o tenir ocells o tenir...
O allò que es va portar dels ports vietnamites, no? Aquella moda, no, Javier? No sé si vosaltres us va arribar i tot.
Sí, sí, pensa, i bueno, i aquí encara, però pensa que als Estats Units de vegades hi ha gent que té com a mascota dins de casa un poni. O un cavall d'aquests nans, no? Vull dir que això encara no ha arribat aquí.
Clar,
però,
hem de tenir espai, però, també.
Veritablement, ara no, la sensació és... No aquests pics tan grans que n'hi havia abans, no? Amb aquestes modes d'aquests animals exòtics. Vale? També és veritat que s'ha regulat molt la importació, s'han fet mesures com de no exposar els animals al carrer, saps? Perquè no hi ha aquesta compra una miqueta impulsiva. Bueno, crec que està una miqueta més controlat.
Mm-hmm. Escolta, i t'hem preguntat quins són els símptomes, no?, que ens poden, diguéssim, alertar de que estan generant més estrès, estan passant més estrès als nostres animals de companyia, però què haurien de tenir en compte, Javier, perquè aquesta tornada a la feina o a l'escola fos el més plàcida possible per ells?
Ah, a veure, l'ideal, clar, nosaltres estem sotmesos moltes vegades amb un horari i això és molt difícil de canviar. Vale? N'hi ha certes accions que podem fer, i és no... El primer que has de fer és no remarcar ni la sortida ni la tornada a casa. Vale? És a dir, normalment quan sortim de casa i tenim un gosset que ve a la porta a dir adéu,
sí,
no et preocupis, ja...
El diàleg, no?, que tenim amb ells.
I el gos pobret és la senyal com una miqueta per posar-se en alerta de que estar una estona sol i no vol estar sol, no? I a la tornada ens passa una miqueta la mateixa. Arribem a casa i el gos vol fer festes i nosaltres, va, ja estic aquí, ja li fem aquest joc, no? Que el pobre, doncs, pues, bueno, és el mateix. Estem reforçant una conducta que no hauríem de reforçar. Llavors, moltes vegades el que es diu és, bueno, doncs pues, abans de marxar, fes la conducta que fas quan marxes però no marxis, és a dir, agafar les claus, posar-te les sabates però quedes a dins de casa, no marxes, i quan tornis estàs una estoneta que no li fas ni cas. Jo sé que és dur perquè de vegades està allà el gos saltant i vol que li facis cas i tu has d'ignorar-lo, no? I amb els gats el que has de fer és fer el que se'n diu un enriquiment ambiental, no? És a dir, pues mirar tot allò que pots fer perquè el gat encara estigui més a gust a casa seva.
Ah.
Vale? Llavors, bueno, n'hi ha certes coses que es poden fer, com buscar superfícies que estiguin a mal perquè es pugui pujar, bueno, n'hi ha certes coses, fins i tot n'hi ha feromones, que són una mena d'hormones de la felicitat, perquè, diguem, que van per l'aire, que es poden, n'hi ha sintètiques, es poden posar un endoll per, bueno, per fer aquest canvi menys brusc.
Uh-huh.
Vale? I amb el tema dels altres animals, que parlem d'aquests animals exòtics, bueno, aquest canvi de vegades no és tan important, perquè pensa que aquests animals, parlo de rèptils, parlo de animals que estan amb roedors, rossegadors, vale? Aquest és el que és molt important, és que el seu ambient, allò on viuen, estigui bé, no? Per això, per ells, no hi ha aquesta comunicació tan important amb el propietari. Un cas diferent seria amb els ocells, tot el que és el tema dels lloros i tot això, perquè los loros, aquests sí que tenen una relació més intensa, més d'amistat amb el propietari. I amb aquests també haurien de fer prendre mides, de dir, bueno, pues fem això o fem allò altre perquè no s'estessin tant i no s'arrenquin les plomes, per exemple, que és una cosa que solen fer.
Uau, ells mateixos es fan el...
De per estrès, sí.
Vaja, no, és que clar, és que és tot un món, Javier. Mira, ara ens queden pocs minuts, tindríem tantes preguntes per fer-te, però ens ha picat molt també la curiositat, hem de dir, a la redacció. Saps aquelles curiositats que mai ens podríem imaginar? Potser tu ho saps, ara em diràs, jo no tinc la resposta, però t'ho preguntarem igual, Javier. Què pot fer un animal quan està sol a casa?
Bo.
ja ho has respost.
Graciós és que... Perquè pensa que els companys que són especialistes en comportament, de vegades, per veure què fan, s'han de gravar. I es col·loquen càmeres a casa per saber què fan. No t'ho pots imaginar. Poden fer de tot. Fins i tot, ja n'hi ha diferents programes de televisió preparats per gossos.
Uau.
I per gas, perquè li puguis posar es passi el temps una miqueta més.
I que siguin entretinguts.
Sí. Tinc clients que, i això va també per vosaltres, tinc clients que els deixen posar a la ràdio.
Veus?
Sentin acompanyats. Vull dir que...
Aquesta opció m'agrada.
I ara estem parlant d'ells.
N'hi ha de totes i de fer poden fer qualsevol cosa.
Però i això que deies de les càmeres, Javier, això els hi agrada a ells, els desconcert... o sigui, o els desubica, que els gravin?
Bueno, tot el que puguis fer... Clar, de vegades també és veritat que els humanitzem massa, no? És a dir, pensem que coses que a nosaltres ens agradarien fotografiar. Però sí que és veritat que si tu no canvies molt, és a dir, si tu estàs acostumat a estar a casa tot el dia escoltant la ràdio i ara marxes i treus la ràdio, pues una cosa que també és un altre senyal de que t'has marxat, no?
Mira.
Per tant, hi ha coses que sí que pots mantenir.
Fem una cosa, els hi deixem Ràdio Estel posada tot el dia, què et sembla, Javier? No? Aquesta seria una bona idea que ens proposes. I ja en parlarem un altre dia, perquè ens han quedat encara moltes preguntes més per fer-te. Javier Pérez Veneroso. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A tu. Adéu.
I jo que no marxis gaire lluny perquè, escolta, ara ens parlant que el videojoc és el futur, una mirada per posar el futur, i d'aquí res parlarem de futur. Aquí al matí a Ràdio Estel, que estrenem nova secció. Temps de notícies i tornem.